Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, aquí de nou amb tots vosaltres per una nova emissió de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, la que fa el número 413. El temps passa i els números van desfilant l'un darrere l'altre. I si no fos pels mesos d'aturada forçosa, en portaríem 15 més. Però res, aquí estem, per fer-vos el toc de queda o el que faci falta més suportable, amb música i bones històries per donar-vos sempre molta informació. Tot esperant que les restriccions s'alleugin una mica, Parlem d'Òpera no falta mai les seves cites setmanals. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Comencem.
Thank you.
Avui us hem rebut amb les notes del preludi de l'òpera Macbeth, de Giuseppe Verdi, seguides pel cor de bruixes Che faceste di te su. Tal i com comença aquesta òpera inspirada en la immortal obra de William Shakespeare. I avui portem Macbeth al programa perquè aviat la tindrem entre nosaltres. M'explico, aquesta òpera és la que estava previst que posés punt i final a la temporada d'òpera de Sabadell 2019-2020 i el corresponent cicle Òpera de Catalunya, amb 3 representacions de la faràndula i 6 més de la gira. Això tocava fer-ho durant el mes de maig, excepte l'estrena, que era el 29 d'abril. Tot això, com molt bé sabeu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, es va haver de cancel·lar degut a l'estat d'alarma decretat per lluitar contra l'infame virus Covid-19. I la veritat és que ens vàrem quedar molt frustrats. És la primera vegada que ens passava. També vam haver de cancel·lar les 2 últimes funcions de la Traviata. Aleshores, sempre atents a les necessitats dels nostres socis i abonats, vàrem pensar i idear una manera de poder oferir el Macbeth a Sabadell, encara que fos quelcom diferent. Ja us aquí que hem pogut tenir 2 dates a disposició a la faràndula, que seran el divendres 27 i el diumenge 29 de novembre, dies en què oferirem sengles funcions de Macbeth en versió de concert, això sí. Però podrem sentir aquesta òpera que la situació sanitària ens havia escatimat. Tan incerta, però, continua sent la situació que ara mateix no m'atreveixo a dir que és 100% segur que les farem. Si tot va bé, sembla que aquest proper cap de setmana podran tornar a obrir els teatres. De manera que el 27 i el 29 tindrem Macbeth. Ara bé, si per contra les autoritats decideixen prorrogar la situació, aleshores haurem begut oli. Però sigui com sigui, avui dediquem aquest programa a parlar d'aquesta òpera, tot explicant-ne l'argument.
Intendo. Orbe!
Ara hem sentit el duet de l'acte primer entre Macbeth i Lady Macbeth, O Donna Mia, seguit d'una marxa, amb Renato Brusson i Mara Zampieri. Deixeu-me dir que l'enregistrament que escoltarem en el programa és el de la discogràfica Philips, que data de l'any 1983, amb el cor i l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín, dirigits per Giuseppe Sinopoli. Els solistes són Renato Brusson, Macbeth, Mara Zampieri, Lady Macbeth, Robert Lloyd, Banco, Lucia Liberti, dama de Lady Macbeth, Neil Shikoff, Macduff, Clive Anjo, Malcolm i Petteri Salomà, el mitjà. Macbeth és una òpera en quatre actes i llibretes de Francesco Maria Piave, basat en la tragèdia homònima de Shakespeare. Verdi sempre va ser un gran admirador del dramaturg anglès i va adaptar a l'òpera diverses de les obres d'aquest, si bé sempre va tenir en ment un gran projecte que mai va portar a terme i fou fer una òpera sobre el rei Lear. Macbeth fou la primera òpera verdiana sobre material de Shakespeare. L'estrena va tenir lloc en el Teatre de la Pèrgola de Florència el 14 de març de 1847. El 1864 es va fer una producció a París i li van demanar l'habitual refotut ballet, perquè a París si no hi havia ballet no hi havia òpera, ja ho sabeu. Verdi, però, en va veure que a l'òpera li calia una repassada més profunda i així no només va afegir el ballet, sinó que va fer canvis, afegir música, laminar-ne d'altra, etc. Aquesta versió no va tenir èxit, cosa que va sorprendre el compositor, al contrari que la de 1847, que sí que va tenir èxit. Malgrat tot, és la versió preferida per les produccions que es fan avui en dia. I ara sentirem un altre fragment, aquest ja de l'acte segon, que és l'àrea de la Lady, la Luce Langue, i després passarem directament a explicar l'argument.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Acte primer. La trama transcorre a Escòcia durant el segle XI. Un parèntesi. Macbeth va existir en realitat i fou rei d'Escòcia entre els anys 1040 i 1057. En començar l'obra, acaba de tenir lloc una batalla en la que Macbeth ha vençut un exèrcit de rebels. Mentre es troba en Banco, un altre noble escocès, passejant, es troben amb un grup de bruixes que el saluden amb títols que ell no té, entre ells el de rei d'Escòcia, mentre que a Banco li diuen que serà pare de reis. Arriben uns missatgers del rei Duncan dient que aquest ha concedit a Macbeth, cosí seu, el títol de senyor de Cawdor, un dels que les bruixes li havien profetitzat. Això fa reflexionar els dos homes. En el castell de Macbeth, la seva esposa, a qui simplement anomenen, tant Verdi com Shakespeare, Lady Macbeth, que és un esperit ambiciós i malvat, llegeix una carta del seu marit on li explica l'episodi de les bruixes. Aleshores pensa, perquè es compleixi el vaticini més important, aquell que el fa rei, només cal fer una cosa, carregar-se el rei Duncan. Espera que el seu marit, de caràcter més feble, no suposi aquests plans, plans que veu facilitats quan li és anunciat que el rei Duncan és a punt d'arribar al castell, on pretén passar la nit. La Lady decideix que serà aleshores quan el mataran. Arriba Macbeth, que accepta la proposta de la seva esposa. Encara de l'acte segon era l'àrea de Banco, Come dal cel precipita. El rei arriba i es retira a descansar. Macbeth agafa un punyal i el mata, però en veure la sang a les seves mans queda paralitzat pel terror i no pot seguir amb el pla, que hi està cara de sang als guàrdies perquè sembli que aquests han sigut els assassins. Davant la incapacitat de Macbeth és la seva dona qui s'encarrega de fer-ho. Banco i Macduff, un altre noble, arriben a l'alba per acompanyar el rei en el seu viatge. Macduff entra a la cambra reial i descobreix horroritzat el cadàver de Duncan. Els seus crits desperten tot el castell i tothom expressa el seu dolor per la mort del rei. Acte segon. Macbeth ja és rei d'Escòcia. Malcolm, el fill de Duncan, ha fugit a Anglaterra després de l'assassinat del seu pare, també en una conspiració. Macbeth, com a parent del difunt, s'ha apoderat del tron i amb la seva dona maquinen culpar del crim a Malcolm. Les ments febrils de l'ambiciosa parella prenen encara una altra decisió. Les bruixes van profetitzar a Banco, que seria pare de reis. Aleshores, cal matar-lo, també a ell i al seu fill, i cal portar-ho a terme el més allà possible. Aquella mateixa nit, en el parc del castell, Banco i el seu fill es dirigeixen a un festí ofert pels Macbeth. Mentre comenten la foscor del camí, apareixen uns atacants que fereixen Banco de mort, però el seu fill pot escapar. Un nou parèntesi. Havent salvat la vida del fill, de nom Fleanzio, la nissaga reial de Banco s'acabarà materialitzant. Això és una llicència que es va prendre Shakespeare per fer una mica la pilota a la dinastia dels Stuart, que acabava de pujar al tron d'Anglaterra, però que ja feia més de dos segles que ocupaven també el d'Escòcia. Banco, doncs, seria l'avantpassat dels Stuart, pare de reis, per tant. Tanco parèntesi i seguim amb l'argument de l'òpera, però abans una mica més de música. Sentirem l'inici de l'extens finale de l'acte segon, Salve o Re. El gran saló del castell té lloc al festí. Macbeth i la seva esposa reben els convidats i la Lady entona un brindis. Un dels sicaris entra i comunica a Macbeth que Banco ha mort, però que el fill ha aconseguit escapar. Macbeth queda pertorbat i mentre manifesta la seva pena per la mort de Banquo, queda horroritzat en veure la cadira que li estava destinada al seu fantasma ensangonat. Els convidats queden sorpresos en veure el terror que envaeix el rei. Ells no veuen el fantasma, per descomptat. Lady Macbeth, per tranquil·litzar l'ambient, torna a pronunciar el brindis, però el seu marit està cada cop més pertorbat i comença a dir frases comprometedores. Els convidats acaben pressentint la culpabilitat de Macbeth i es retiren.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acte tercer. Trevolte mi agola la gatta in fretta. És el cor de bruixes amb el que comença l'acte tercer. Efectivament, dins d'una fosca cova, les bruixes es troben celebrant els seus misteriosos rituals al voltant d'una caldera. un ambient fantasmagòric al 100%. És en aquest precís moment on Verdi va afegir el ballet exigit a París. Ball de bruixes. Sentim-ne un fragment, el Ballabile Primo. Arriba Macbeth i els pregunta quin serà el seu destí. Després de fer els seus conjurs, les bruixes li diuen tres coses. Una, que es guardi de Macduff. Dues, que sigui sanguinari, agosarat i resolt, doncs cap home nascut de dona podrà fer-li mal. Tres, que no serà vençut fins que el bosc de Birnam no avanci fins a Dunsinania. Macbeth pregunta també pel llinatge de Banco, si arribarà a regnar. Les bruixes li mostren una desfilada de reis, i Banco apareix en el vuitè lloc de la processó amb un mirall a la mà. Es confirma, doncs, la profecia que el designava com a pare de reis. Al final de l'acte, reunit amb la seva esposa, tots dos entonen un cant de mort i venjança. Acte quart. Som a prop de la frontera amb Anglaterra. Un grup d'escocesos exiliats es lamenta per la seva sort i la del seu país, oprimit per la tirania dels Macbeth. Entre ells trobem Macduff, que plora la seva dona i fills que han mort a mans del rei. Arriba també Malcolm, el fill del difunt rei Duncan, al capdavant d'un exèrcit anglès. Sentim a continuació l'àrea de Macduff, o figli o fili miei, qua la paterna mano, seguida per l'escena i cor, dove siam.
Venturata.
Veure que es troben en el bosc de Birnam, Malcolm dona ordres als seus soldats que tallin branques per poder-se camuflar. Així, vist des de la fortalesa de Dunsinania, el bosc de Birnam semblarà haver cobrat vida i avançar. Recordeu la tercera advertència de les bruixes de Macbeth. En el castell trobem una dama de companyia i un metge que esperen ansiosos. Lady Macbeth camina i parla en estat de somnambulisme, tot fent referència als seus crims i a l'atac de sang, que no acaba de marxar de la seva mà. Macbeth, per la seva banda, està furiós. Ha estat abandonat pels seus partidaris i ara és a punt de ser atacat per un exèrcit anglès. Malgrat no generar ni pietat, ni respecte, ni amor, segueix confiant en els vaticinis de les bruixes i se sent invencible. Sentim l'ària que canta Macbeth en aquest precís moment. Un prodigi d'elegància i noblesa, estrany venint d'un personatge malvat. I el fet que la canti Renato Brusson encara li afegeix més elegància. Pietà, rispetto, amore. A Macbeth li comuniquen la mort de la seva esposa i que el bosc de Birnam sembla avançar cap al castell. es prepara per a la batalla final i enmig del combat es troba en Macduff i li diu que no el tem perquè cap home nascut de dona el podrà vèncer. Però el que no sap Macbeth és que això no aplica a Macduff perquè fou arrencat del ventre de la seva mare morta i cau mortalment ferit. L'òpera s'acaba amb un himne de victòria a càrrec dels vencedors.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Deixem-me recordar una cosa, i és aquella que diu que la història l'escriuen els vencedors, i Macbeth va perdre, així que li va caure al damunt una bona quantitat de merda. I val a dir que ha estat Shakespeare el principal culpable de crear aquests monstres, Macbeth i sobretot Lady Macbeth. Però la veritat sigui dita, per mi la més apassionant de les seves tragèdies, i Macbeth és un monument literari. Si anem a analitzar la història real, no hi ha indicis que Macbeth fos aquest tirà que han pintat, tant ell com la seva dona, que per cert tenia nom, Es deia Gruoch, maco, oi? Eren membres de la família MacAlpin, la família reial escocesa en aquella època llunyana, una família que tot el temps estava de baralles entre uns i altres, de manera que les diferents branques pujaven i queien del tron. Macbeth va succeir el seu cosí Duncan, que no era un iaio com pinta Shakespeare, ni un angelet, i fou derrocat per l'acció del qui seria el rei Malcolm III, Can Mor, fill de Duncan. Tampoc cap angelet, però al cap i a la fi Shakespeare ens va deixar cosa molt bona. I Verdi també, i això és el que sentirem ben aviat, esperem. Creuem els dits a la faràndula el divendres 27 de novembre i el diumenge 29 del mateix mes.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I per acabar us vull informar del repartiment d'aquesta òpera per les esmentades funcions. Macbeth serà Toni Marsol, un baríton a qui coneixem sobradament a casa nostra i apreciem molt també. Lady Macbeth serà Maribel Ortega, a qui hem vist també en nombroses ocasions, fent sempre rols de dones de caràcter. I aquest no és pas una excepció, al contrari. Banco serà Jeroboam Tejera, qui acabem de veure la flauta màgica com a Sarastro. Macduff serà el tenor mallorquí Antoni Lliteres, a qui encara no coneixem a Sabadell, ja que només va fer dues funcions de la darrera Traviata, però a la gira. Malcolm serà Carlos Enrique Ortiz, a qui també vam veure la Traviata fent el Gastone. La dama de companyia serà Carolina Fajardo i el metge Juan Carlos Esteve. Completen el repartiment el cor d'amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, tots dos dirigits musicalment per Daniel Gil de Tejada. Recordeu, 27 i 29 de novembre, amb totes les restriccions i precaucions degudes al Covid-19.
Parlem d'òpera.
I bé, això és tot el que ha donat de si el programa d'avui, però ens sobra força temps, així que us proposo un altre fragment musical, que serà Ondine e Silfidi, la part de ballet amb un cor que té lloc un cop Macbeth ja ha sortit de l'escena de les aparicions de l'acte tercer. I amb això us convoco per al nou programa d'aquí una setmana. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.